Són les 11, el 24 de gener li queda una hora i el Catalunya Nit també. Només o encara li queda una hora, això depèn de com es miri. En qualsevol cas, hi hem treballat molt perquè sigui profitosa.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Els divendres ens agrada posar encara més música, ja ho aneu notant, i avui ho farem amb material ben fresc, el d'un disc català que sap el que és lluitar per forjar-se una carrera aquest músic. Amb els diners que va anar guardant de tocar música als carrers de ciutats europees, es va finançar el primer àlbum, era el 2013. Avui Ramon Miravet ha tret el cinquè i ens ho explicarà aquí, al Catalunya Nit. També escoltarem la nostra biòloga, l'Anna Ramon, que ens parlarà del color blanc a la natura, animals i plantes blanques. Per què ve amb aquesta idea? Després ho acabarà de justificar. És divendres i els divendres tenim dues assignatures pendents. D'entrada, resoldre la vinyeta que ens va fer arribar al cap dilluns. Si veu Donald Trump amb un garrot enorme i amb ganes d'acció. I la segona, ja tinc aquí al meu costat, a la meva esquerra, l'oient misteriosa d'avui. Potser després d'escoltar-la aquest cap de setmana, canvieu de menú, ja ho veurem. El primer que li preguntarem és si ha après alguna cosa escoltant-nos. Esperem que sí. Després serem nosaltres els que aprendrem moltes coses d'ella. No patiu, que abans de la mitjanit quedarà tot el peix venut. I ja veureu per què ho dic així. Som-hi, que tenim 57 minuts i mig per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
I per començar, l'última hora d'aquest divendres, informació ràpida en 5 minuts, el dia de tot, gràcies a la feina del nostre sotseditor. Sergi Molero, benvingut.
Què tal? Bona nit.
El futur de Mufase, l'assistència sanitària dels funcionaris a través de mútues, penja d'un fil.
El govern espanyol treballa contra rellotge perquè Adeslas es presenti al concurs de licitació dilluns. Però la companyia preferiria que el concert durés 2 anys en comptes de 3, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio. Si les condicions no canvien, l'empresa es mantindria ferma en el no. A Sisa encara no es pronuncia i DKB ja hi va renunciar. La situació desconcerta mentrestant els usuaris, tal com ha pogut constatar aquest programa amb diversos testimonis. Si finalment el concert queda desert i s'acabés el model, la Margot Mestre, de 37 anys, té clar que és a DKB per una qüestió puntual i que tornarà a la sanitat pública per una qüestió ètica.
Jo, independentment de que es quedi a Sisa o que es quedin les 3 mútues que tenim actualment, a 31 de març, si he pogut gestionar el tema de l'operació que tinc pendent DKB. Igualment, jo em passaré a Seguretat Social perquè és el que crec i aquesta va ser la meva primera opció.
En canvi, la Lluïsa, professora de 58 anys i mutualista de Sisa, creu que Mufase és un dret i té clar que ella es passaria a la privada. No s'estalvia, però, retrets a les mútues.
Acabaré pagant una privada. Jo tinc clar que el que busca les mútues és això, treure aquest model, que jo no ho trobo bé que ho treguin, perquè és un dret que teníem adquirit de fa molts anys. Les asseguradores saben que les persones que estem amb Mufase seguirem pagant una mútua. Tenen claríssim. Al final el que busquen és això, tenir més persones amb un preu molt diferent al que li paga l'Estat.
Tot i això, hi ha pacients amb malalties greus que poden pagar les mútues, però no els accepten. A Catalunya hi ha, recordem-ho, 160.000 funcionaris i les seves famílies, que són beneficiaris de Muface, la gran majoria, 200.
Pedro Sánchez repta Junts i el PP a aprovar tot un paquet de mesures socials si volen salvar els descomptes al transport i l'alça de les pensions.
El president espanyol vol recuperar el mateix macrodecret que va tombar el Congrés perquè assegura que és de sentit comú.
Porque estas medidas no son ninguna recompensa para el gobierno, son una recompensa para los millones y millones de españoles y españolas que se los han ganado con el sudor de su frente, en circunstancias muy difíciles, con su trabajo y con sus impuestos. Y por tanto ningún cálculo partidista debería negar esos derechos a la gente.
Però Junts i el PP li demanen tot el contrari, que trossegi el decret per votar a favor només de les pensions i del transport i en contra de la resta de mesures. Els populars mantenen la seva oposició a la prohibició de desnonar i Míriam Nogueras, de Junts, deia a Ràdio Nacional d'Espanya que volen que es mantingui la rebaixa de l'IVA dels aliments.
Nosotros estamos de acuerdo que se suban las pensiones o que se prorroguen los descuentos en los transportes, pero no estamos de acuerdo en que se siga acribillando a impuestos. El lunes podemos registrar una propuesta con las medidas de consenso sociales, si no lo ha hecho antes el gobierno español.
La Moncloa no aclareix quan portarà al Consell de Ministres el nou decret.
Milers de persones s'han manifestat a Washington en l'anomenada Marxa per la Vida. Volien o demanen l'abolició total de l'avortament als Estats Units i si confiaven en Donald Trump, potser avui els ha decebut una miqueta.
Sí, Donald Trump s'ha adreçat a la multitud a través d'un missatge per vídeo i ha dit això.
Protegirem els històrics avenços que hem fet i aturarem l'intent dels demòcrates radicals que volen estendre tot el país el dret de l'avortament il·limitat i a demanda fins al moment del naixement o fins i tot després del naixement. Imagineu, hi ha gent que vol això, us ho podeu creure?
El president havia flirtejat en campanya amb la possibilitat de promoure una prohibició absoluta de la interrupció de l'embaràs, però es va fer enrere, tot i ser el gran artífex de la sentència del Tribunal Suprem que anul·la el dret d'avortar arreu del país i que fa recaure la decisió en els estats.
El Ministeri d'Igualtat emprèn accions legals contra 8 agències de gestació subrogada que fan publicitat dels seus serveis, tot i que la llei ho prohibeix des del 2023.
A través de l'Institut de les Dones, el Ministeri ha enviat un informe jurídic a l'advocacia de l'Estat amb 334 queixes que han rebut alertant que hi havia publicitat de la gestació subrogada en pàgines web i també a les xarxes socials. Les queixes s'han rebut en només un mes, entre el 29 de novembre i el 31 de desembre del 2024, a l'Observatori de la Imatge de les Dones. L'informe del Ministeri assenyala les tècniques que fan servir aquests negocis per atreure clients potencials, des d'entrevistes en blogs fins a la idealització de les anomenades mares gestants.
Grans mestres, pastissers catalans i internacionals faran demostracions en viu de les seves postres tot aquest cap de setmana a la Mostra Internacional de Pastisseria de Sant Vicenç dels Horts.
Jordi Roca, Cristian Escrivà o la peruana Zara Alanya són alguns dels noms destacats del programa que ens explica ara el nostre company Òscar Callau.
La Mostra de Sant Vicenç dels Horts és el gran festival de l'alta pastisseria a Catalunya. El seu cartell aplega en cada edició els professionals catalans més reconeguts i guardonats, com Jordi Roca o Cristian Escrivà, i una selecció de mestres pastissers internacionals que aquest any venen de Mèxic i el Perú, Juan Carlos López Guerrero, Irving Quiroz, Zara Alania o Ale Ribas. Jaume Juliana, coordinador tècnic de Sant Vicenç dels Horts, capital de la pastisseria, ens explica per on van les grans tendències en l'alta pastisseria creativa.
Que hem comentat abans, la importància de l'origen. I això inclou també les tècniques, les formes de processar els aliments i mirar de fer servir tan sols allò que cal en cada recepta, sense artificis. El cas de la xocolata és paradigmàtic, un producte fet servir avui en dia per tots els referents del sector i que la tendència és que es torni a moldre amb molins de pedra sense afegir-hi res més que no sigui cacau.
Com que l'esdeveniment també està orientat a la formació, organitza un concurs d'escoles de pastisseria que aquest any té com a finalista l'Escola Superior d'Hostaleria de Barcelona, l'Institut Cavall Bernat de Terrassa, l'Institut d'Artosa de Tortosa i la Joviat de Manresa.
Sintonia esportiva i entra en plena forma en Roger Arbosà. Bona nit, Roger.
Què tal, Manel? Bona nit.
Amb lo bé que anava el Barça de bàsquet en la seva trajectòria europea últimament i avui que s'ha trencat, eh?
Sí, derrota que fa mal, eh? Trenca aquesta ratxa de 5 victòries consecutives. Esbel 100, Barça 94. Molt mala defensa de l'equip blaurana. 100 punts han queixat. El Barça, que ara és 7è fora del play-offs, jugaria el play-in ara amb 13 victòries i 10 derrotes. Sentim el tècnic del Barça, Joan Peñarroya.
No hem començat bé, en situacions defensives i que, bueno, ens ha costat tot el partit estar al nivell que requeria el partit a nivell defensiu. Crec que hem anat un punt per sota d'ells sempre. Molt difícil guanyar un partit amb aquesta Eurolliga si reps 100 punts fora de casa.
I encara en bàsquet, notícia que hem sabut avui, ha mort l'expresident del Joventut, Lluís Conesa, als 80 anys. Conesa va presidir la penya del 82 al 95. És l'època d'or de l'equip, durant la qual es van aconseguir els títols més importants de la història del club, com la Copa d'Europa del 94, dues lligues ACB, una Copa Còrac, dues Supercopes d'Espanya i sis lligues catalanes.
Sí, déu-n'hi-do, quina bona trajectòria que van fer. El Barça de futbol, que ha entrat en temporada de renovacions, avui n'ha anunciat una altra, de Gerard Martín fins al 2028.
Sí, ahir Araujo fins al 2031, avui Gerard Martín fins al 2028. Ara Martín passa a tenir fitxa del primer equip.
Aquesta renovació és tot, bàsicament, perquè jo soc culer des de ben petit i al final, quan vaig arribar aquí, sempre tens la il·lusió d'arribar al primer equip i saps que és molt difícil, però bueno, ho he aconseguit i la veritat que estic molt content i espero que sigui molts més anys aquí.
Amb Gerard Martín i Araujo, el Barça rebrà diumenge al València a les 9 a Montjuïc. L'Espanyol jugarà demà al camp del Sevilla a 6:45. Ha entrat a la llista de convocats el nou fitxatge, Urco González de Zárate, l'Espanyol que busca la primera victòria fora de casa. Per això el tècnic Manolo González comenta la importància que té això.
Ens toca potser doncs, fer un partit bo, com hem fet alguna fora, i guanyar-lo. Toca aquest punt d'inflexió que et doni aquest punt de confiança per guanyar fora. Penso que demà és un partit molt complicat per l'entitat del rival, que és un rival bo, però també estic tip de dir sempre que vas a camps d'aquest tipus i sembla que no puguis puntuar. Jo crec que estem capacitats per poder guanyar Sevilla demà i amb aquesta convicció anem al partit.
Demà l'Espanyol al camp del Sevilla, 6:45, el Girona jugarà diumenge a les 2 al camp del Rayo. Són declaracions del tècnic Michel Sánchez.
El més important, i he parlat amb els jugadors en aquest sentit, són 42 punts el mes de gener i febrer. Després de Celta de Vigo serà la jornada 26, que és el segon terç de competició, i ahir hem de mirar cap amunt o cap a baix, segons els punts que aconseguim en aquest tram. Per Europa penso que menys de 62, 65 no arribaran a Europa.
Avui ha començat la jornada, Les Palmes 1, no se sona 1.
I tenim més plats forts per aquest cap de setmana o què?
Mira, te'n destaco dos. La final de la Supercopa Femenina, diumenge, Barça-Madrid, a Leganés, i les finals de l'Open d'Austràlia de tennis. Demà al matí a 9:45 la final femenina la juguen Arina Sabalenka i Madison Keys, i diumenge la masculina la jugaran també a 9:45 Jannik Sinner i Alexander Zverev.
Molt bé, doncs hi ha una mica de tot per aquells als que els agradi l'esport. Moltes gràcies, Roger.
Adéu, bona nit.
Bona setmana, bona nit.
Catalunya nit. Amb Manel Elias.
Aquest any els jutjats catalans començaran a viure, diuen, una revolució tan organitzativa com de mitjans digitals. Així ho preveu l'aplicació de la nova llei d'eficiència judicial aprovada el 2 de gener i que s'ha de desplegar en diverses fases durant aquest 2025. Entre els objectius del legislador hi ha el d'aprofitar més els esforços, tant materials com humans, fent prevaldre el treball en equip i millorar les prestacions de la justícia municipal sense extingir la figura del jutge de pau, però reformulant-ne també les seves competències. Com que tot això per nosaltres és molt complicat i ho volem entendre bé, en parlem amb la Maria Núria Revella, que és la nostra especialista en temes judicials aquí a Catalunya Ràdio. Maria Núria, bona nit.
Hola, bona nit.
A veure, per què és tan important aquesta llei que reformula tot això?
Doncs perquè fa dècades que s'esperava, i és que l'actual, amb molts afegits i pedaços, data del segle XIX, i per tant està fonamentada en una organització social de fa dos segles que no té res a veure amb la societat actual i amb unes circumstàncies i conceptes que també han canviat en l'àmbit de la justícia.
Ostres, una llei que data del 19 ja impacta. Com ho notaran això els usuaris? Què és el primer que notaran?
Doncs que els jutjats unipersonals desapareixeran, les 12 tipologies actuals, instrucció, mercantils, penals, violència sobre la dona. Es vol treballar amb unes plataformes de serveis comuns, la tan anomenada oficina judicial, que estarà regida pels tribunals d'instància on s'assignaran els jutges.
Clar, tot això de l'organització de la justícia és ben complicat. D'entrada, per exemple, Catalunya té el que s'anomena 49 partits judicials, 25 dels quals a la demarcació de Barcelona. Quins canvis hi haurà aquí?
Catalunya té la divisió de partits judicials que solen agrupar diversos municipis i el cap de comarca des de mitjans del segle XIX, quan l'administració de justícia espanyola va fer el repartiment a tot el territori. Ara n'hi ha 49 perquè al llarg dels anys han anat canviant les necessitats i se n'han afegit perquè ha crescut la població. De fet, Sant Cugat del Vallès ha demanat ser partit judicial propi i desvincular-se de Rubí, petició que s'està estudiant perquè fins ara ningú havia demanat res semblant. Però de moment, amb el mapa actual, la nova llei preveu a la demarcació de Barcelona la formació de 25 tribunals d'instància amb diferents seccions especialitzades per tocar tots els temes.
No sé si els jutges veuen amb bons ulls tota aquesta nova organització.
És evident que suposa un canvi de paradigma i no tothom està d'acord a assumir-lo. Es tracta de treballar en equip i no com ara, que cada jutjat és un regne de taifes. Altres magistrats són més escèptics, veuen bona la reforma en l'àmbit teòric, però dubten que hi hagi prou recursos, per exemple, per digitalitzar totes les seus.
Quin serà, Maria Núria, el paper dels lletrats de l'administració, els antics secretaris i també dels funcionaris?
Els lletrats de l'administració de justícia són l'eina clau perquè funcioni tota aquesta organització. S'hauran d'ocupar que l'oficina judicial faci tots els tràmits i totes les diligències que demanen els jutges, que només tindran amb ell el lletrat com a únic interlocutor. Encara no s'ha fet l'estimació del personal necessari si està treballant. Sí que se sap que a Catalunya caldrien 50 jutges més per tenir la mateixa ràtio que la resta de l'Estat. Per sota dels lletrats hi haurà, com ara, els tramitadors, els auxilis judicials i els gestors. Ara bé, a les oficines grans, alguns d'aquests treballadors podrien encapçalar i dirigir un equip.
Perquè tot això sigui una realitat, caldrà que tots els partits judicials estiguin organitzats en el que seran les oficines judicials.
Exacte, i aquest no és un repte fàcil ni ràpid, i sobretot amb els pressupostos prorrogats. En 33 dels 49 partits judicials ja està implantada l'oficina judicial, però caldrà fer-ho als 16 que queden, i que són precisament els més poblats i els més complexes, com ara Barcelona i la resta de capitals de demarcació. Els dos models més senzills d'oficina judicial han d'entrar en funcionament, segons la llei, l'1 de juliol. Seria el cas, per exemple, de Puigcerdà, Ripoll o Solsona, entre d'altres, que ja estan pràcticament a punt. A partir de l'1 d'octubre haurien de funcionar les oficines que donen servei a poblacions més grans, com ara Badalona o l'Hospitalet de Llobregat, i això està força avançat.
Quines conclusions podem extreure de tot plegat?
Si tot va com està previst, quan estigui tot en marxa, s'hauria d'haver guanyat en flexibilitat del personal. Ara, per exemple, la baixa d'un tramitador pot aturar un cas durant mesos. S'hauria de guanyar amb celeritat en la investigació i gestió dels expedients, així com més desplegament territorial amb més feedback per als usuaris.
Molt bé, doncs haurem d'anar seguint mica en mica com es va implantant tot això i quin és el resultat final. Moltíssimes gràcies, Maria Núria. Bona nit.
Adéu, bona nit.
A Catalunya Ràdio, les notícies pensades. Amb Manel Elias.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Bona nit. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat avui ha estat el
33.523 33523, sèrie 61.
Pots consultar la resta de números premiats a juegos11.es. Demà tens una nova oportunitat amb el sueldazo del cap de setmana. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Els matins del cap de setmana, el suplement...
És diumenge, 19 de gener del 2025, i això que sona és un suplement de Catalunya Ràdio en què són protagonistes tres xifres i tres noms propis. El primer, Benjamin Netanyahu.
El cabinet va mencionar...
Que endarrereix l'entrada en vigor de l'alto el foc a Gaza i la incertesa és màxima. Diu que no l'aplicarà fins que Hamas no publiqui la llista d'hostatges per alliberar.
Havia de començar 8:15 del matí, hora catalana. És 9:15... de... Són 3:15 de... Sí, no, són 9:15 del matí i encara estem així.
El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya Nit. Amb Manel Elias.
9 minuts i mig i seran 11:45 de la nit d'aquest 24 de gener i és l'hora de dir aquí i ara. Aquí i ara, al Catalunya Nit, Ramon Mirabet.
El universo no me ha visto venir. Será solo un momento.
Será solo un momento.
Cierro los ojos, llego a ese lugar donde termina todo y todo vuelve a empezar.
Vuelve a empezar.
Nos encontró el amanecer y te abrazaste a mí.
Avui ha sortit el teu disc. Ramon Mirabet, moltíssimes gràcies per ser aquí. Felicitats.
Ai, moltes gràcies. Estic supercontent, la meva primera entrevista.
Primera entrevista? Ostres, sí. Aquí i ara. Aquí i ara vol dir aprofitar la vida, aprofitar el moment?
Vol dir tantes coses, aquí i ara, que ens hem de recordar, ens hem de recordar cada dia, perquè a vegades pensem massa en el que ha de venir o el que hem deixat de fer. I aquí ara, aquí ara.
Aquí ara el teu cinquè disc i suposo que per això el títol del disc és una B baixa que hem d'interpretar com un 5 amb números romans?
Sí, té un... Bueno, té
o és la B de Victòria, què és?
No, en realitat té com... Té un significat... té molts sentits per mi. El meu pare tenia... que un grup preferit, no?, que es deia Chicago, bueno, sí. Que es diu Chicago, encara fan, i ells separaven els discos en números, no? I tu li dius a mon pare qualsevol cançó de Chicago i em deia, això és de Chicago 16. Sabia, era un fanàtic del grup. I llavors jo estava fent el cinquè disc i sempre deixo pel final una mica el títol. Sempre espero que em sorprengui una mica el disc o la vida mateixa i que em digui, el disc s'ha de dir així. I realment no acabava de tenir com el títol per aquest disc, no? No acabava de sentir algo com que em digués, és això. I al final vaig dir, ostres, és el meu cinquè disc. I vull donar-li importància de que és el meu cinquè disc i que abans he fet quatre discos. Tinc ganes de que la gent descobreixi aquestes cançons i que digui, ostres, per què es diu cinc? Ah, és el cinquè disc, n'hi ha quatre abans. I que la gent tingui aquesta inquietud d'escoltar els altres discos també. Era una manera de reivindicar tota la feina que he fet fins ara, les meves cançons, no només les d'aquest disc, sinó les que he fet des de que vaig començar.
La fórmula Chicago la trobo molt pràctica, perquè titular és molt complicat, Titular un llibre, un disc, tanta feina, tantes hores allà posades, tantes il·lusions, i després una frase o... Mètode de Chicago m'agrada. I avui, que és el dia de l'estrena, el volem repassar una miqueta.
Running through you, the lion heart you've been hiding now for so long. Call on to you, it's a life revolution, the great chaos. Wings churning for light, my lungs breathing in time.
The chrysalis is breaking down. It's fear taking a bite. It's love for suicide. So liberate the fire. And stop, and stop, and stop.
Això funcionarà, eh? Això funcionarà. Allà et veig ja a dalt de l'escenari, eh?
Tinc ganes, tinc unes ganes de directe, però enormes. Feia temps que no tenia tantes ganes de començar els concerts, de començar la gira i de fer aquests temes en directe. Crec que seran una bomba.
The Renaissance, reneixer, català, castellà, anglès...
Sí, mira, aquest disc... És que aquest disc per mi ha sigut un disc molt... molt... inesperat. Perquè jo tenia molt clar, l'any passat, que aquest 2025 el dedicaria per composar tranquil·lament i treure el disc a l'octubre-novembre.
I que vas anar massa ràpid, o què?
Bueno, va ser arrel de l'abril passat, que vam marxar de gira, vam fer concerts a Califòrnia, a Puerto Rico, a Mèxic... Vaig fer una escapadeta a Nova Orleans al Festival de Jazz i allà, amb una cançó que acabava de composar, que es diu Esperanza, que està en el disc també, a Mèxic em va patar el cap. O sigui, va ser com una empenta, com si algú m'estigués estirant de la màniga i em digués, tio, què collons t'has d'esperar un any? O sigui, quan tornis a casa, comença a composar i treu un disc. I així ha sigut. I té cançons que... Aquest disc té cançons que no tenen res a veure les unes amb les altres, perquè cada cançó té un univers i una ànima diferent. I en un principi em feia molta por, perquè dic, hòstia, què estic fent amb aquestes cançons? Com les encaixarem un disc? I al final, com el títol, no? Ve de manera natural. El disc s'ha anat fent sol i s'han anat posant totes les peces d'una manera que, si escoltes el disc de dalt a baix, és com un viatge que travessa diferents estats d'ànims en els que jo m'hi sento molt reflectit i que crec que tothom també, perquè al final estem fet de tantes contradiccions que no som una sola cosa ni som un estat d'ànim. Cada dia som milers de persones.
Sí.
En un dia tenim molts moments diferents i aquest disc és això. Amb naturalitat, i no he anat a buscar cap estil, i m'ha ajudat molt a trencar molts prejudicis i moltes inseguretats i a fer el que em dóna la gana, que al final és el que em fa més feliç.
Inspiració a Nova Orleans i inspiració a Mèxic. Aquesta és Esperanza, que neix d'un poema, oi?
Sí, sí, sí. Això va ser, a més, gràcies a la meva mare, perquè a vegades la meva mare diu, hauries d'agafar un poema, li agrada proposar-me com a exercicis, no?
Sí.
Agafa un poema i posa-li música. I un dia ella va llegir aquest poema i me'l va enviar, no? I em va arribar molt aquest poema. Curiosament, aquest poema és d'un artista cubà que es diu Alexis Valdés, que jo de petit, que és actor i fa monòlegs, i jo de petit ell tenia un monòleg que a mi em feia molta gràcia. Però jo vaig llegir el poema sense saber que era d'ell. I quan el vaig musicar, el vaig contactar, ell està ara a Cuba, i al principi no, em deia, bueno, però, amigo, ¿tú quién eres? Bueno, envíame la canción. ¿Esto lo has hecho tú? Yo, sí, sí, lo he hecho yo. Bueno, pues... I li vaig demanar permís,
te doy permiso, no? Te doy permiso.
I la veritat és que, bueno, fa molta il·lusió. La lletra no és meva i alhora me la sento molt meva, no? I la cançó també és molt senzilla i em va sortir com molt de dins. I, bueno, hi ha un trosset d'Alexis Valdés en aquesta cançó i un trosset de la meva mare. Tan solo por estar vivos y le daremos un abrazo al primer desconocido. Y de una vez aprenderemos todo lo que no aprendimos.
Els que ja tenim una edat, els discos tenien cara A i cara B, i aquest també té dues cares, la A i la B, i totes comencen amb una introducció preciosa. Escoltem-ne una. Oh, Qui canta aquí? Qui canta?
Aquí el Ramonet, quan tenia 5 o 6 o 7 anys, no sé quins anys tenia. I bueno, a casa tinc molts casets que de cop i volta eren casets dels meus pares, no? dels seus grups, i jo de cop i volta pues, agafava els casets i ficava cinta, no? Perquè els casets no... Quan eren els casets
sí,
oficials...
Si volies gravar. Ah, sí, si volies gravar havies de fer el truc de la cinta.
Ficava celo, no? I llavors apretava rec. De cop i volta estàvem amb el cotxe amb mon pare i la meva mare, que anàvem a fer alguna excursió o alguna cosa, i ells escoltaven, no?, la seva música, no? I de cop i volta, el cop aquest... I sortia jo cantant i mon pare... Hòstia, tu, que aquest caset, no sé què...
Se te m'acabes de carregar el Chicago 17. El Chicago 17 a la merda...
Però vaig decidir posar-ho perquè al final eres una mica també el cinquè disc, el que deia abans, no? El cinquè disc... Ostres, també tenia ganes de dir-li al nen que porto a dins, que encara hi és, i que cada vegada el tinc més present, de donar-li les gràcies, de dir... Hòstia, gràcies per somiar i gràcies per escoltar tota aquella música i cantar i fer aquestes coses, perquè gràcies als teus somnis doncs estic visquent el que estic visquent ara, i és una manera de dir-li, ho estem fent, ho estem aconseguint.
Sí, perquè tu has lluitat molt per fer música. El teu primer disc, tu primer toques música als carrers, no?, de diverses ciutats europees, i amb els diners que et donava la gent és com et financies el primer disc.
Sí, sí, aquesta història resumida en una frase són 6 anys. Imagina't. en el que vaig viure moltíssimes experiències, i al final la música per mi era el meu vehicle per poder viatjar. Jo tenia ganes de viatjar i d'aprendre anglès i vaig veure que tocant al carrer podia pues, pagar-me els hostals, el menjar, i al final es va convertir en una manera de viure.
A tu t'agradava tocar al carrer?
I m'agrada molt. El carrer té algo de molt, molt de veritat, i tens un contacte molt, molt proper amb la música, amb la gent, i passen moltes coses. Podria escriure un llibre sobretot d'aquests 6 anys, els 3 últims que vaig passar a Montmartre, a París. És que jo crec que és una de les etapes més boniques de la meva vida, tot i que també era dur. Perquè a vegades feia fred, a vegades plovia, a vegades venia la policia, a vegades hi havia màfies que feia atreure, bueno, la policia que venia perquè havia hagut un robatori, no sé què, ja no podies... Bueno, és que...
Què t'havia arribat a passar de Múnich, tocant al carrer?
M'han passat moltíssimes coses. De cop i volta... clar, és que tocava les escales de Montmartre. O sigui, és que és l'escenari... No sé, jo crec que només el Palau de la Música o el Liceu pot ser més bonic que allò, sí, perquè sí. És que la gent està asseguda i està veient tot París.
Home, això és el romanticisme al màxim, això.
Sí, i me'n recordo una vegada, per exemple, que va venir una parella i em van dir... Bueno, em van convidar per tocar la seva boda a Alemanya, per exemple. O va venir un dia el fill... Ara m'equivocaré. El fill el fill d'un sultan de no sé on, que em va convidar a la seva casa a París. Bueno, històries que te'ls podria explicar moltes, però jo crec que el més bonic del que vaig viure era com ho feia, perquè jo, clar, jo no tenia permís per tocar als carrers, perquè això triga mesos, i jo no tenia temps per esperar mesos. Jo tocava una mica, com te cometes, no?, il·legalment, no? Tampoc em anaven a donar mai el permís, perquè un noi català amb la guitarra, tocant cançons... anglosaxones, no forma part de la cultura francesa. No m'haguessin donat mai el permís, no? I jo per tocar ja, doncs jo m'aixecava molt d'hora, m'aixecava a les 7, 7 i mitja, i anava amb un carro, i jo anava amb un ordinador, els CDs verges, i jo anava gravant una a una la maqueta, i jo preparava les maquetes fins a les 11 a 12 que començava a tocar. I el bonic era veure Montmartre despertar i veure com arribaven les primeres persones que feien d'estàtua i es pintaven. Hi havia molts indigents, sobretot molta immigració d'algerians, marroquins, que dormien allà, que teníem converses sobre l'islam, sobre el futbol, sobre la política. Em vaig fer... Bueno, vaig fer allà... Formava part d'aquell ecosistema, no?, dels primers... Sempre hi havia els primers turistes que sempre eren dos japonesos. Després, o sigui, veure despertar el barri de Montmartre i veure que estaves formant part d'allò és una sensació que m'agrada recordar. M'agrada recordar quan a vegades estic perdut amb la música i m'agrada recordar de dir, ei, vinga, va, que tot va començar allà i hem de seguir, que les coses estan anant superbé.
Clar, això és una... El que expliques és molt bonic, aquesta relació amb el carrer, amb la gent del carrer, amb la música. Va ser allà que et van captar per un talent show també a França, que vas acabar quedant tercer, no? El que seria aquí Eufòria o Operación Triunfo, i tu allà en francès.
Pues sí. La història també és bastant curiosa, perquè jo portava com 2-3 anys tocant al carrer i va morir la meva àvia. La meva àvia era una persona com molt moderna per la seva època. Tenia el cabell, tenia piercings, inclús tenia marihuana a casa perquè es feia olis i es feia infusions.
Això et deia. No?
Sí. I quan es va morir, pues, ella era com era tan bohèmia i tal, i li agradava tant que jo estigués tocant al carrer, i sempre em deia, ¿me recuerdas mucho a tu abuelo? Que jo no el vaig conèixer. Pues quan va morir, la meva mare i les meves tietes em van dir, ¿per què no portes unes cendres i les tires al riu Sena, que ja li hagués fet il·lusió acompanyar-te i tal? I va ser arrel d'un viatge a París per anar jo amb les cendres de la meva àvia per tirar-les al riu Sena, que de cop i volta vaig acabar fent un càsting de televisió i vaig començar una aventura de 3 a 6 mesos que va ser una aventura espectacular.
Tu tens discos, però tindries també un bon documental, eh? Tindries també un bon documental. Segurament la cançó més especial o més emocionant per tu del disc deu ser Per Sempre Més.
No sé si el llum l'he d'encendre o apagar. Com portar-te on t'agradaria estar. I faig veure que somies. Adormit al meu davant, sense poder-te dir.
Dedicada també a un músic, a un trombonista, a Ramon, el pare del Ramon Mirabet.
Doncs aquesta cançó m'està sorprenent molt el com la gent... Perquè jo no he explicat de què va aquesta cançó. I tampoc... Jo normalment escric en anglès, no? I amb aquesta cançó en català, pues, l'havia de fer en català. Perquè aquesta cançó és una conversa que jo tinc amb el meu pare, que possiblement pues, va ser la nostra última conversa, no? I jo... M'està sorprenent molt com la gent està escoltant aquesta cançó i està entenent la lletra tan ràpida i està connectant tant. Perquè segurament tots hem perdut algú que estimaven, i aquesta gent pues, està com connectant amb aquesta cançó i em fa molt feliç. Em toca molt perquè veig que a la gent també li afecta, perquè i em fa molt feliç que la gent li agradi tant, i em sorprèn d'una manera molt bonica que la gent entengui de què va. I a més, és, bueno, em venia molt de gust. Per mi, els meus pares tenen una empremta molt important a la música que m'acompanya, la que escric i la que escolto. I puc dir que els meus pares són possiblement els meus millors amics. I el meu pare ho era, sens dubte, el meu millor amic. I va estar malalt molts anys, i això va fer també que tinguéssim un lligam molt fort, perquè jo, el ser fill únic, doncs vaig viure la malaltia del meu pare molt a prop, i ell la va viure d'una manera també que dins de la tristesa i de lo dur que va ser, semblarà estrany, però també va ser molt, molt bonic. I de la manera com va marxar i de la manera com es va quedar fins quan ell creia que s'havia de quedar al meu costat i quan va decidir marxar. No sé, jo crec que no m'esperava tampoc aquesta cançó. I és possiblement la cançó més sincera que he escrit mai. Poder-te dir res,
com et trobo.
trobaré a faltar. I segueixo refent tot el que has deixat, com si hagués mai fet falta haver-ho d'acabar.
Tenies una relació molt especial amb el teu pare, això queda claríssim, però també amb el doctor Gavarrós.
Sí, i tant, i tant.
Qui és el doctor Gavarrós i quina mena de Sinfonia de los Héroes va fer, també, eh? va proposar?
Hòstia, és que estàs parlant del Messi de la medicina a casa nostra. Pues el doctor Gavarrós va ser el doctor que va operar el meu pare en més d'una ocasió. I clar, amb tants anys de malaltia i pues vam fer una amistat molt, molt bonica, el meu pare amb ell també. De fet, les visites que teníem amb el doctor Gavarrós fèiem... Potser parlàvem... Jo què sé... El 90% del temps parlàvem de música i el 10% parlàvem de les ressonàncies magnètiques. Perquè el doctor Gavarrós, a part de ser un dels millors neurocirurgians que tenim a casa nostra, és un enamorat de la música, no? I quin projecte més bonic pels oients que ens estiguin escoltant. Mai havia dit aquesta frase, pels oients que ens estiguin escoltant, però de veritat, us demano i us demano que quan tingueu una tarda aquesta tonta d'aquestes d'hivern, que plou, que fa fred, que poseu 3CAT, la plataforma, i que veieu un documental que es diu La Sinfonia dels Herois, que és un documental que parla del projecte d'aquest doctor, el qual va operar molts pacients amb tumors cerebrals, I amb la seva passió que tenia per la música, doncs va decidir amb el seu grup de tota la vida fer un disc on a cada cançó hi col·laborava un pacient. I n'ha sortit un documental preciós, cru, sense buscar la llàgrima, i que quan l'acabes de veure et dona unes ganes de viure, tot i que els exemples que veiem allà són durs i són tristos, però et dona unes ganes de viure aquell documental. De fet, aquest dissabte, demà, toquen, s'estan fotent una gira xula, i fan sold out a tot arreu.
Ah, sí?
Demà toquen a Sant Joan d'Espí, i jo hi vaig. Jo cada concert que puc, vaig, col·laboro i canto una o dues cançons, i no només jo, sinó altres pacients operats pel doctor Gavarrós o familiars que malauradament pues han perdut algun dels pacients que havia operat el doctor Gavarrós. I s'ha creat com una família molt bonica, de veritat, o sigui, és que aquest documental... Doncs, es mereix ser vist perquè és una passada.
Dues propostes pel cap de setmana documental i el concert de la Sinfonia dels Herois. N'afegim una altra, que és escoltar un disc que, com el Ramon Mirabet, desprèn amor per tot arreu.
And realize how lucky I am. I've been waiting for so long to play this song on my guitar, and all that I can see is the love is everywhere. The reason I am happy is the reason why I'm here, 'cause in every single dream you sing this song along with me, and all that I can see is the love is everywhere. Every single little star has fallen from the sky. Starlights keep dancing on us.
Com m'agrada com dius everywhere, les dues vegades, la primera d'una manera, la segona d'una altra. Que Estrella Damm no hagi de repetir cançó d'estiu amb el seu anunci, que ja vas posar la música d'un. L'amor és a tot arreu, aquesta també. Aquesta la veig molt d'estiu i de...
Sí, i de sí. Aquesta és una de les cançons que tinc ganes d'escoltar, o sigui, de viure-les en directe.
Sí.
Em dona un bon rotllo.
És veritat.
Em dona molt bon rotllo, aquesta cançó.
I l'amor és a tot arreu.
L'amor és a tot arreu. Passa, a vegades no el veiem, però hi és, hi és.
Potser és depèn de com mirem nosaltres, no? Si està allà és que hem de saber mirar, també.
Sí, segurament. Passa que això... ho aprenem i ho oblidem cada dia.
És veritat, és veritat. Escolta, tu que et vas arribar a finançar el teu primer disc, després has tret disc amb la Warner, ara tornes a... és el teu cinquè, treus un altre disc. Com és aquest moment del primer dia que el disc està ja allà a Spotify, a més llocs, perquè la gent l'escolti? Com és per tu aquest moment?
Doncs va canviant amb l'edat, perquè jo crec que jo no havia sentit mai tanta il·lusió com en aquest disc. I mira que els altres discos han sigut molt especials. Imagina't el primer. El primer, bueno, jo estava somiant. Però és que amb aquest disc tinc una sensació especial. No sé, crec que és perquè l'estic visquent sense por. És la primera vegada que trec un disc i no tinc por de si agradarà o no agradarà, o si tindré més o menys entrevistes, o si tindrà més o menys escoltes, o si... És la primera vegada que tinc ganes de disfrutar i punt, saps? Tinc ganes de disfrutar i punt. Passi el que passi, disfrutant els concerts, i no preocupar-me de si faré sold out, si no faré sold out, si tindré... Tinc ganes de disfrutar. O sigui, a mi aquest any m'ha marcat. O sigui, fer els 40 a mi m'ha marcat. Perquè m'he donat que tinc ganes de disfrutar. I tinc ganes de disfrutar també perquè, parlant abans amb el meu pare va tenir una vida molt curta. I va disfrutar molt a la seva vida. Ell sabia disfrutar molt, però va tenir una vida molt curta. I jo no sé si la tindré curta també. No sé quan marxaré. I tinc ganes de disfrutar-ho. I per això amb aquest disc... és que estic bueno, en un núvol.
40 anys, però ningú ho diria, eh? Si el veieu, bueno, ja l'heu vist, però si el veieu ara, que el tinc aquí al meu costat, 40 no ho sembla gens. Deies que tenies ganes de concerts i gira aviat. Per on seràs? Per on passaràs? Jo tinc aquí apuntades algunes dates, eh? Si tu no te'n recordes, jo les canto.
Sí, ara de moment estem anunciant només les de presentació en plenes capitals catalanes i a Madrid. O sigui, comencem el 14 de febrer a Barcelona, a la Sala Apolo.
Exacte.
I després fem 21 i 20... No, després fem la setmana següent. Bueno, anem a Madrid. El
21 de febrer, Sala Villanos.
I aleshores ja fem ja Tarragona, Lleida i Girona.
21 de març, oients de Tarragona, a la Sala 0. 22 de març, Lleida, Cafè del Teatre. 28 de març, a Girona, Auditori de Girona. Ramon Miravet, que tinguis una vida llarga, plena de música, amb felicitat, que continuïs gaudint del carrer, que quan veis algú que tot fa música al carrer pensis, aquest podria ser jo, que li passin coses bones, i moltíssimes gràcies per haver vingut aquí a presentar-nos el teu cinquè disc.
A vosaltres, fa molt feliç haver començat d'aquesta manera.
Moltíssimes gràcies. Farem un minut de pausa i quan tornem resolem la vinyeta del cap i sabrem qui és l'oient misteriosa que tenim avui aquí.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Aquest cap de setmana trobaràs el millor menú esportiu al Tot Gira.
Atenció! Dissabte començarem a les 4 de la tarda amb l'Atlètic de Madrid-Vilareal.
Després, viurem el Sevilla espanyol en el primer partit d'un calendari complicat pels pericos.
Diumenge començarem després de la TDG de la final de la Supercopa. A partir de 2:15, Rayo Girona.
I després arribarem a la TDT del Barça-València amb seguiment de la jornada de l'ACB i els espais habituals del programa.
Tot gira.
Dissabte, a partir de les 4 de la tarda i diumenge des de 2:15 del migdia, amb David Clopés.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. Aquesta temporada, de 10 a 12, acaba el dia amb el Catalunya Nit.
11 minuts per acabar el dia. Jaume Capdevila, més conegut com a Cap, bona nit.
Molt bona nit, com estem?
Molt bé, a veure, vam deixar aquí el dilluns a un Donald Trump amb un garrot i un clau que el creuava, amb ganes d'acció, em sembla a mi. Què ens han dit els nostres oients?
Home, el senyor Trump és el protagonista de la setmana, no?, aquesta setmana, entre investidura, llavors ja ha fet un fart de firmar decrets, ja n'ha firmat tants que ja n'hi ha d'inconstitucionals, aquest home serà una mina, no?, i sí. Els oients, és veritat que aquesta setmana hem tingut moltes respostes i variades, i bé, com sempre hem fet una petita selecció, no sé, et comento un parell o tres de finalistes i el triat, si vols, veig que de cara a barraca, depèn de com anem de temps, eh?
Mira, fem el segon i el primer classificat, va.
Vinga, el segon i el primer. Doncs el Sergi, per exemple, que ens planteja que el Trump, amb aquest tronc, doncs que aquests són els meus principis, no? Aquest a mi m'ha fet bastanta gràcia.
Sí, ben definit.
Va, t'encolo un altre, eh? L'Iñigo, que diu, aquí us porto la llibertat, carajo, no? És a dir, és aquest
també,
Trump.
Sí.
Així, no? Però el que m'ha fet més gràcia, perquè tampoc... És a dir, és la Consol que ens planteja, doncs, que el personatge digui, senzillament, pinta'm bastos, no? I la veritat és que, bueno, entre el garrot i el personatge, doncs m'ha semblat més divertit aquesta frase.
És veritat, pinta'm bastos, i a més està acceptada l'expressió en català, que jo no tenia dubtes, però sí. Doncs la Consol, que té un regalàs, l'original d'aquesta vinyeta amb la seva frase, amb la frase de la Consol, que li arribarà a casa. Jaume Capdevila, que tinguis molt bon cap de setmana.
Molt bon
fins
cap
aviat.
De setmana, moltes gràcies, bona nit.
Doncs se'ns acaba el divendres i l'última qüestió que ens queda, diríem la penúltima, va, és saber qui ens ha estat escoltant aquí ben atentament des de les 10. És l'Anna Bozzano, membre de l'associació Dones de la Mar. Bona nit.
Hola, bona nit, Manel.
Anna, has après alguna cosa escoltant avui el Catalunya Nit?
Bueno, he après moltes coses. Primer, he après com és un programa de ràdio per dintre, que és el primer cop que tinc aquesta experiència. Per això, ja només per això ha valgut la pena.
Que bé.
Després he après que a partir del 10 de febrer tindré que pagar 60 euros més la T-Jove, ja que tinc dos filles.
Ah, doncs sí, sí. No sé.
I això ha sigut un com... Ai.
Sí.
Un problema. Bueno, un problema.
Potser ho arreglaran abans, ja ho veurem, però si no, sí.
En principi sembla que sí, no? I després també que m'agradaria anar molt a Sant Vicenç dels Horts per participar a aquest festival de pastisseria.
Ah, sí, clar, és veritat. Bé, doncs, informació útil, sortida de cap de setmana, informació de servei amb els preus dels bitllets, està bé, molt, molt interessant tot el que has escollit. Escolta, què és l'associació Dones de la Mar?
Bé, l'Associació Catalana de Dones de la Mar és una associació que va néixer fa ja uns anys, el 2018, per voluntat d'unes dones que treballen relacionades al món de la pesca professional, que són les secretàries de confraries de pescadors que tenim aquí a Catalunya, i que estaven una miqueta disperses al territori i van decidir juntar-se i crear aquesta associació. En aquella època eren unes 18-20 dones, i avui en dia som 140.
Déu-n'hi-do, això...
Som 140, sí, amb molt orgull, ho dic, perquè estem creixent cada any. I des de fa 3 anys ens vam obrir a totes les dones que treballen amb el mar, pel mar, amb una sensibilitat i una voluntat de protegir, no?, de protegir el mar.
El vostre objectiu principal és protegir la mar, el mar.
Protegir la mar, donar-la a conèixer i, sobretot, donar a conèixer els oficis que es fan com dones a la mar. Que des de sempre, clar, les dones relacionades amb el mar Quan tu penses a una dona relacionada amb el mar, moltes vegades penses a una pescadora o a una xarxaire. Uh-huh. I, clar, aquestes figures sempre han sigut una miqueta secundàries, no?, davant de la figura de l'home pescador. I va néixer una miqueta d'aquí, d'aquestes ganes que teníem de donar visibilitat a aquestes figures. Però avui en dia, les dones que estem a l'associació volem inspirar, volem tenir més poder, volem trencar estereotips i volem veure com ens podem incloure millor encara i donar més visibilitat a aquesta, totes aquestes feines que fem connectades amb la mar, no? Des de les pescadores a les investigadores, divulgadores, gent que fa esport.
I tu, per si tot això no fos suficient, ets fundadora també del Peix al Plat.
Sí.
Què és aquest projecte?
És un projecte que va néixer des de la ciència, des de la biologia marina, que és la meva formació acadèmica, i des de fa 10 anys vaig decidir deixar aquesta part més acadèmica de dedicar-me a la divulgació per poder donar a conèixer el nostre... Bueno, pren consciència de com som usuaris del mar. El mar ens dona molt i nosaltres tenim una relació amb el mar i aquesta relació ha de ser equilibrada, no? I un comportament que moltes vegades no pensem que pot tenir un efecte negatiu al mar és escollir el peix. Llavors comprem el peix, no sabem d'on ve, comprem sempre les mateixes espècies, no sabem si la mida és la correcta, no sabem d'on ve.
Clar, si algú demà va al mercat a una peixateria, què ha de tenir clar?
Hauria de demanar la procedència, la traçabilitat, que és una cosa que els peixeters i peixeteres han de tenir molt clar. Per això, d'on ve aquest peix? I llavors possiblement escollir un peix de proximitat, escollir espècies una mica menys conegudes, perquè les més conegudes estan sobreexplotades.
Un exemple d'una que hauríem de conèixer, va.
Per exemple, el sorell, la bròtola, la mollera i moltes més espècies. Aquí a Catalunya tenim entre 150 i 200 espècies que podem escollir al llarg de l'any.
Doncs una manera de fer que el guiatge és seguint-vos, no?, el Peix al Plat, que et poden trobar, per exemple, a Instagram.
Exacte, exacte. Aquesta seria una manera. També anar a visitar la confraria de pescadors. A tota la costa catalana hi ha moltes confraries que estan obertes a les visites, hi ha persones especialitzades que et poden explicar la vida dels pescadors i pescadores i les espècies que tenim.
Molt bé, doncs, Anna Bozzano, una de les dones de la mar, amb aquest Peix al Plat també, que recomanem seguir per tenir algunes coses clares abans d'anar a la peixateria a buscar aquests aliments que ens donen moltes coses, però que hem de tenir també cura amb una sèrie de recomanacions que fan molt bé. Ha estat un plaer tenir-te aquí al Catalunya Nit. Ens queden 3 minuts per acabar el dia.
Uh-huh. Un plaer meu, també.
Ha estat compartit. Doncs ens queda posar l'última cançó que escoltarem aquest divendres.
Fantàstic.
Posem-la. Today I walk. Aquesta setmana ens ha ajudat a fer la sortida més plàcida a Kurt Weill. Aquest tema és How Lucky. There was all these things that I don't think I remember. Hey, how lucky can one man get? I la sort que tinc és la de treballar amb un equipàs, amb Sergi Molero, amb una edició fina, l'Eli Espuny, amb la producció més energètica, Luis Ángel Alonso, amb tot el gust a l'hora de combinar dosis de música, veus i tota mena de sons. Amb la Natàlia Ramon i la Marta Cristià cuidant els guions i procurant que tinguem una web i unes xarxes ben útils. I amb la coral de veus afinades també de la redacció d'informatius de Catalunya Ràdio. Dilluns ens tornareu a tenir aquí amb les notícies tan ben pensades com puguem. I com ja sabeu, no ens ha agradat mai tenir l'última paraula. Bon cap de setmana.
Hola, bona nit. Soc el doctor Bonaventura Clotet. Ahir vam presentar la Gala People in Red, que a partir d'ara serà Gala People in Red Barcelona, i que estem molt contents perquè això encara ens donarà més projecció arreu i ens permetrà, juntament amb la incorporació d'artistes internacionals com el Rufus Wainwright, que cantarà aquest any, recaptar més diners per a la nostra recerca. I per tant, doncs, és una molt bona notícia aquesta nova incorporació tant de la marca Barcelona, que sens dubte és una de les millors ciutats del món, juntament amb artistes de renom internacional com el Rufus Wainwright. I per tant, doncs, estic molt content i us volia desitjar bona nit amb aquesta bona notícia. Yeah, lucky. I can't want man.